Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Un quart d'onze del matí, segona hora d'aquest matí a nosaltres, d'avui dimecres 25 de maig del 2011. A la Cava del Retiro, passat 15 de maig, es va presentar el darrer poemari d'August Bové, que es titula Cloc. Com els dèiem, encetàvem aquesta segona hora amb les pàgines virtuals d'un bloc internet d'Anna Maria Villalonga, alumna d'August Bové, que comença dient: fa pocs dies August Bové, mentre agraïa les felicitacions pel llibre que avui ressenyem, va comentar: publicar poesia en aquest país és gairebé una activitat clandestina. August Bové, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Perquè fer-la no és una activitat clandestina.
És una activitat solitària, clandestina no.
Poesia no. I prosa és una activitat solitària,
sí,
no?
Escriure, no?
La creació.
Clar, exacte.
Per què publicar és com si fos una activitat clandestina?
Bé, publicar, jo potser la poesia sobretot molt més, però publicar en català gairebé és dir, els llibres no es veuen, i el gran problema és la distribució. I els llibres de poesia, doncs hi ha llibreries que o simplement no en tenen, o els tenen en el racó més inaccessible, etc. Per tant, doncs és molt difícil fer veure, mostrar a la gent, o fer conèixer a la gent que s'ha publicat un llibre de poesia. Yeah. Aquesta era la meva frase que va recollir Anna Maria Villalonga, que, a veure, alumna, és exalumna, ja fa anys, i actualment una brillant professora de la Universitat de Barcelona.
És clar, es publica ara més que mai.
Sí, això també. I segurament es publica en excés. Això també és veritat. I a més, és clar, s'hi afegeix, en el cas català, aquest gran problema de la distribució. Els llibres, si no són publicats a Barcelona, com és el meu cas, que és publicat a Tarragona, sí, es fa molt difícil de trobar. S'ha trobat una solució, en el cas de Barcelona, pels llibres publicats a les Balears, amb l'Espai Mallorca, que ara es poden trobar. Els llibres publicats al País Valencià és una odissea aconseguir-los. Això passen els anys i no s'aconsegueix
resoldre. No? Però ens ha cridat l'atenció. Potser es publica en excés. Quan potser més d'un deu pensar, home, ja està bé, no? Quan més millor.
Com més bo, millor, però com més...
És a dir, la quantitat per la quantitat, no?
No. A veure, és bo que hi hagi quantitat, i efectivament, ara en aquest sentit és probablement...
Diguem-ne que hi ha una oferta.
Moment,
sí.
Mai hi havia hagut
tants
autors publicant en llengua catalana, no solament aquí, mal que alguns els pesi, també al País Valencià, i alguns de molt bons, o a les Illes Balears, per exemple, on segurament ara ho tindran una mica més difícil, vist el que diuen alguns polítics. Però, esclar, el que és important, més que la quantitat, està bé, ajuda a fer un coixí i un cos, però el que és important...
I suposo que ajuda a dir a molts, mira, que estem bé. Que en publiquem, no?
Sí, és clar. Sempre hi ha aquesta dicotomia entre la quantitat i la qualitat, però és evident que, clar, hi han de ser les dues coses, i segurament, a veure, sempre es pot donar el cas d'un gran autor enmig del desert, però el més normal és que sorgeixi d'un cos mínimament sa i esponerós.
D'acord. Quants anys fa de l'Empèlag de Mort?
A veure, és que jo com sóc de lletres em costa comptar, però vaig publicar...
Com a mínim 10?
Doncs 12, deu ser, no? 12. Però vaig publicar el 99, que vam presentar aquí.
Sí. O sigui que, aleshores, l'August Bové era un professor que escrivia, i ara és un poeta que fa classes, o...?
Bé, ara sóc catedràtic emèrit, per tant ja no faig classes.
Ja no feu classes?
Jo em pensava que tindria molt més temps per escriure, i de moment no és així.
Amb una satisfacció equivalent? O donar classe?
Sí.
Ara, o és una altra...
Són activitats diferents, és a dir, ara continuo fent recerca, uh-huh. I continuo d'anar a la universitat, etc. Ara he deixat de fer classe, són etapes que es passen, que tampoc no vol dir que no em pugui tornar fent en un determinat moment, mm-hmm. o que no participi en un seminari,
sí, etc. Un no deixa de semestre per no fer classe.
Exacte, sí, sí. Podem dir-ho així.
Sí, es pot dir d'aquesta forma,
sí,
no?
Sí, sí. La vida són etapes. I,
d'acord, i si algú us ho hagués de descriure d'alguna forma aquests 10 anys de producció personal, d'implicació en el món de les lletres?
De les lletres. Bé, per mi ha estat una gran satisfacció. Clar, si t'agrada escriure, doncs lògicament és el millor que pots fer, és escriure i publicar. Estic content també de la recepció que ha tingut l'obra. I a més, doncs, esclar, també escriure se n'aprèn llegint i escrivint, no? I aleshores, doncs, això també és un estímul personal, allò intentar, doncs, fer-ho millor. És un repte que et poses cada vegada davant del full en blanc. Mm-hmm.
I en més d'una ocasió hem llegit algú que diu que a algú bé li agrada jugar amb la llengua.
Sí, és clar, evidentment, a veure, jo sóc filòleg
de moltes maneres.
La meva relació amb les llengües és una relació totalment amorosa, sí. no cal dir-ho. Tenim una llengua que és fantàstica. El que passa és que a vegades potser no ens ho creiem del tot, i aquest és un dels problemes que tenim, però és una llengua que és realment envejable.
Què n'hem fet d'aquesta llengua?
Home,
la
maltractem molt sovint.
Molt sovint.
I és una llàstima, però vull dir, el que sí que hauríem d'entendre tots plegats és que totes les llengües són igual de dignes i meravelloses, i tornem a ser amb el mateix. No és una qüestió de quantitat de parlants, però sí que és important tenir-ne com més millor. I sobretot és una llengua que jo crec que ara, en aquests moments, hem de tenir molt clar que ha de ser la llengua d'acollida, la llengua comuna, i és una llengua, i això és una cosa que sempre em dol molt, aquesta actitud dels catalans que no es dona en altres països, en què ens reservem la llengua per nosaltres i el nouvingut se li parla en castellà. No podem discriminar. Hem d'oferir aquesta eina també als que venen, i els no cal parlar-los en una altra llengua, els podem acabar en català, això sí, una mica més a poc, si convé, i vocalitzar.
Per què la maltractem fins a quin punt, quan més d'un deu pensar mai fins avui s'ha pogut accedir al català d'una forma tan oberta a través de tants mitjans? Fa 12 anys enrere, amb August Bové, no podíem parlar de premsa en català d'una forma tan extensa com, per exemple, es pot parlar avui, o a través de xarxes socials, o a través de qualsevol. Es pot, diguem-ne, es pot, si no aprendre, acostar-se al català a través de molts canals de comunicació. Sí. Què ens ha passat, per tant, amb la llengua?
No, a veure, clar, jo, això ha estat fantàstic, i aquesta difusió a través de la premsa, etc., amb aquest salt que ha trigat molt, però que finalment ha arribat, de l'avantguàrdia, i jo espero que això que ha passat amb la premsa en general passi també en la premsa esportiva, per exemple, que no entenc per què no ha passat. També és una llengua que és una premsa que jo no segueixo habitualment, però que hi ha molta gent que la segueix, per tant seria important fer-se.
Fent parèntesi aquí, és paradoxal també que el 9-9, que és el diari esportiu en català, està a la corda fluixa, en aquest sentit, respecte a la premsa esportiva en general.
Exacte,
no?
Però
aquest apunt, diguem-ne, es valora molt positivament que el català sigui ara present d'una forma molt evident en mitjans de comunicació de pes específic, però amb la llengua que hi hem fet.
No, a veure, sobretot és una cosa del que parlàvem abans fora d'antena, no? Aquesta pèrdua de la cultura de l'esforç. Abans, jo recordo quan jo era estudiant, fer una falta d'ortografia era una cosa que ens feia una vergonya terrible. Ara no fa vergonya a ningú.
Aquells dictats que no en podien tenir més de 3 o més de 2 i quedava suspesa d'entrada.
Sí, sí, sí.
Ja, no?
Sí, sí. I per tant, doncs, es pensa que no cal escriure bé, no cal parlar bé, ja hi ha correctors, no? Això és un greu error, i el que hem de fer, doncs, és justament utilitzar aquesta llengua sempre en tots els registres, i mirar d'utilitzar-la bé, i mirar el diccionari i estudiar.
S'ha empobrit la llengua?
Jo diria que
en
sí.
En l'ús quotidià? Sí.
No només el quotidià, sinó fins i tot el literari. És a dir, a mi això és una de les coses que em va...
I li preguntem també ara a l'escriptor i al mestre, perquè d'alguna forma l'alumnat hem de suposar que també reflecteix d'alguna manera l'estat de la qüestió.
Això jo ho he vist a classe, és a dir, hi ha paraules que tu deies a classe i tothom t'entenia, i ara les dius i se't queden mirant. Per exemple, una que surt sempre parlant de, com que jo em dedico sobretot a la literatura moderna, parlant del rector de Vallfogona, no?
Sí.
L'Estirabot.
L'Estirabot?
El rector de Vallfogona, un dels elements que feia servir i jugava era l'Estirabot. Ara els hi dius als alumnes, això és un Estirabot, i se't queden mirant i et diuen, i això què és? No? I doncs has de fer un Estirabot.
Has de fer un Estirabot. Bueno. No.
Sí. És a dir, hi ha un emprimiment, i això és una de les coses que a mi em va impel·lir a publicar, perquè jo vaig publicar molt tard, vaig començar a publicar poesia.
Estem parlant, August, d'alumnes de què?
Doncs de
18 anys, 19, 20, 21?
Bé, uns 20 anys.
20 anys?
Els alumnes, sí, més o menys de tercer curs
de carrera.
De universitat.
D'acord.
Que fan filologia, és a dir, que se suposa que són els que
hauran de vetllar pel repòs.
Sí.
D'acord. Doncs, tornant a això, això va ser un dels causants
Això, i llegir segons quines obres, fins i tot algunes de premiades, i dir, home, però això és un català que jo en dic anèmic, és un català anèmic.
Anèmic per empobriment.
És a dir, és un català molt, molt elemental, un català bàsic, allò que se'n diria,
sí.
Poques paraules i sempre les mateixes, quan ja deia, tenim una llengua riquíssima amb uns mots que no s'haurien de deixar perdre. Fins i tot, això sí, afortunadament estem incidint en les noves tecnologies, i he vist pel Facebook fins i tot que hi ha grups que defensen els mots que no haurien de perdre.
Sí, senyor. Fins a quin punt això és reconduïble? O fins a quin punt també el mateix professor i a la vegada home de lletres pensa, mira, saps què? Jo vaig a la meva... I aquesta carrera de fons me l'autoimposo jo per mi, com a mínim quedarà el testimoni del que a mi m'ha agradat fer amb tota la meva capacitat personal, etc.
No, a veure, això és així, és a dir, les coses queden, no? Tot el mestratge, el testament de l'Espriu, no? La primera història d'Ester, això queda, i ho tenim i en podem gaudir afortunadament. Però jo crec que sí que és reconduïble. A veure, quan es produeix la Renaixença, és a dir, el català del segle XVIII i de bona part del segle XIX era jo diria que molt pitjor que el que es fa servir ara, fins i tot també alguns escriptors.
D'acord.
És a dir, per exemple, hi ha algun escriptor del segle XVIII que tu llegeixes aquell text i no saps si és català o és castellà, i lo fumut és que ell es creia que escrivia en català. No? Aquest era l'estat.
D'acord.
I en canvi...
O sigui que vist així, hem estat pitjor.
Sí, a veure, aquest és el nostre drama, és a dir, que sempre hem de començar de zero, sempre hem de
començar. D'acord.
Però hem recomençat moltes vegades, i aquesta és una especificitat de la cultura catalana. Ara m'ho deia el doctor Badia Margarit, diu, la característica dels catalans és que som durs de pelar. Doncs sembla que és això, no aconseguim la plenitud,
la però
no ens aconsegueixen.
Que fem una calarra contínua,
Ara, això s'hauria d'acabar bé.
Perquè el darrer cop què va ser? Quan Pompeu? En què vam tornar?
Sí, exactament.
Sí. Clar, de Pompeu en endavant, vaja.
El moment s'arriba al màxim, al cim, diríem, sí. Amb el noucentisme, i això que semblava que amb la República, etcètera, ens aniria també, ve la guerra i tornes a començar.
D'acord, però s'havia arribat tant al cim que fins i tot, malgrat la guerra i la postguerra, el català que es podia trobar en les edicions dels anys 50 o 60 era un bon català.
Sí.
Bé, de tan alt on havíem arribat, per dir-ho d'alguna manera.
No, a més, clar, hi havia això, hi havia la repressió i la persecució, però hi havia sociolingüísticament, estava millor que ara, efectivament.
Perquè s'entenia que era un deure conèixer bé el català i entendre bé el català.
Sí, a més a més és allò que deien, doncs, que ara hi ha català a l'escola, però el pati domina el castellà. En aquell moment això encara no havia passat.
D'acord. O sigui que es pot estimar un país tenint la seva llengua bastant menys tinguda en l'ús quotidià.
Mira, Irlanda.
Irlanda?
és el cas irlandès, pràcticament han perdut la llengua, són independents però han perdut la llengua. Sí, això...
Sembla paradoxal, no?
Sí, sí, sí.
Perquè bé, suposo que la llengua és la darrera cosa que ens queda, eh?
Sí, sí.
O almenys molt sovint es deia d'aquesta...
Hi ha fenòmens que ho expliquen i que, a més a més, és una història molt diferent de la nostra, uh-huh. I sobretot més que l'acció dels anglesos, que evidentment hi és, i que, a més, esclar, han de lluitar amb la llengua més poderosa.
Sí, okay.
Sobretot el que ho explica és la gran fam i la migració.
És a dir, que el país quedés buit, d'alguna forma. Sí. El País Basc passa tres coses del mateix amb el castellà i amb el...
S'assemblaria una mica al
sí?
cas irlandès, tot i que, esclar, hi ha un esforç molt important de recuperació de la llengua, però esclar, evidentment, voldríem plorar amb els nostres ulls en aquest sentit, i tant.
D'acord,
i tant.
D'acord. És una llengua molt més complicada, també?
Això també,
sí?
Això també
sí.
És molt més
difícil.
És a dir,
aquesta fama que té de... El català ja té fama de complicat, però el basc...
És que estan aïllats. Jo recordo que quan era estudiant vaig estudiar un any de basc, i si tu estudies un any de qualsevol idioma del voltant, l'alemany,
l'italià,
amb un any pots fer bastantes coses i tenir converses elementals, amb un any de basc pràcticament no pots fer res, eh? És molt complicada perquè no tens referents, és clar, és
de ben nou exactament en tots els àmbits. Partim del català, però la història de Clock quan comença?
La història de Clock comença un dia que ara ja no recordo quants anys fa, ja fa uns anys, i ho vaig llegir al diari, ho vaig sentir per la ràdio, que vaig sentir uns professors que lamentaven que el català no era divertit. Deien, és que el català no és... Clar, és molt difícil de fer ensenyar el català.
Respecte a...
Sempre a l'única llengua existent, que és l'espanyol. No és tan divertit com el castellà.
D'acord.
Clar, jo em vaig quedar bocabadat, perquè vaig pensar, bueno, però això és el sumum de la colonització del cervell, no? I aquesta situació de submissió genera un autoodi que es pateix molt en el país, i ja l'últim que poden fer creure és això, que el teu no és tan divertit com els altres.
De tota manera, li preguntarem al filòleg. Sí que és cert, o menys es diu, hi ha llengües més musicals que altres, pot dir que l'italià, per exemple, respecte a altres llengües, és una llengua, diguem musical, però no sé si és un valor més o menys intangible o és constatable, però no es pot parlar de llengües més divertides que altres, sinó de formes d'expressar-se amb la llengua que puguin...
D'acord. És a dir, a veure, qualsevol llengua, perquè amb això totes les llengües són iguals, unes seran més musicals que l'altra.
D'acord, això sí, hi ha una musicalitat inherent a la fonètica.
La possibilitat de jugar amb la llengua, i és
en qualsevol
llengua. I aleshores, el català, o el castellà, o el mandarí, o el swahili, o el que sigui, serà tan divertit o tan avorrit segons l'usuari. És a dir, no és la llengua no té cap culpa.
D'acord, és a dir, a nosaltres ens pot semblar graciós fins i tot el parlar d'un xinès...
Sí, clar.
Però respecte a la nostra forma habitual de parlar, és clar, per ells això deu ser el més normal. Torna a ser una qüestió de percepció, vaja.
Exactament. I total, que quan jo vaig sentir això, vaig dir, home, escolta, doncs potser el que podria fer ara és escriure un llibre simplement per divertir-me amb la llengua, mostrant que et pots divertir amb la llengua. I això és el que vaig fer amb Clock. Esclar, quan fas aquests exercicis, ara ens ve de seguida al cap, com tu deies a la introducció, aquest grup francès que es va crear als anys 60, ara fa uns 50 anys, Oulipo, de Oubois de Littérature Potentielle, un grup de matemàtics i poetes francesos, encara que també hi van col·laborar alguns poetes o escriptors d'altres països, com Italo Calvino, Julio Cortázar, etc. Doncs que van crear això que en deien la literatura potencial, que consisteix en posar-te traves, de manera que el poeta francès Jacques Gouvaud deia que comparava el poeta amb una rata. Deia, el poeta és com una rata que construeix un laberint que arriba al seu cau i després ha de ser capaç de sortir del propi laberint.
D'acord, hem de suposar que amb coherència.
Exacte, sí. Sí, és que aquesta és una altra cosa que cal tenir en compte.
Per què? La gallina xica pica mica que m'acurti ballarica, això és una forma de divertir-se amb la llengua.
Exacte, sí. A veure, és que...
No sé si hi ha molts... El propi poeta té molts referents, diguem-ne, d'aquesta forma de dir, vinga, em proposo, anem a jugar una mica. Jo no sé si hi ha molta referència...
N'hi ha moltíssims.
De literatura juganera, per dir-ho així.
En català en tenim moltíssims.
D'acord.
Jo recordo que quan era petit em divertia amb la meva germana, la que venia darrere meu, amb un llibret que havien trobat a casa dels avis i que es deia El català és la mare de totes les llengües, on hi havia frases com tinc tanta sang que la cinc tinc son, que era com xinès, sí. O avis murris porten els nuvis a Gràcia amb òmnibus gratis, que era el llatí, i coses d'aquestes, no? És a dir, que de tradicions d'aquestes és molt antiga.
Algunes d'aquestes frases que fins i tot la Trinca havia fet servir en els seus discos per la canalla.
Sí. Doncs bé, quan es pensa en aquest tipus de divertiment lingüístic, es pensa ara amb aquest grup de l'Olipó, però el que jo he volgut remarcar en el llibre és que nosaltres tenim una tradició antiquíssima i riquíssima. I ja al segle XIII, per exemple, ja tenim trobadors, com Cerverí de Girona, on ja juga a fer versos d'una sola síl·laba, per exemple. Aquesta, i versos amb paraules monosíl·labes, a la literatura catalana n'està ple durant el segle XVI, XVII, XVIII, sobretot el País Valencià és com una febre. Fins a la tirallonga dels monosíl·labs de Pere IV, sí. Per exemple, no? O qui no ha jugat de petit a dir frases utilitzant una única vocal, no? Allò de tinc cinc fills tísics i prims i amics en 25, jocs d'aquest tipus. Doncs bé, aquests són els tipus de traves que he intentat posar-me en aquest poema. Escriure poemes amb monosíl·labs, amb versos d'una sola síl·laba, utilitzant una única vocal, jugant amb la L geminada o amb determinats sons del català, no?
Aquesta
L palatal al final.
Aturem-nos un moment aquí. Hi ha un objectiu final que és aquest. Fins a quin punt el propi autor deu dir, vinga, a què renuncio? Per mort, diguem-ne, de la tècnica, de l'ús de la tècnica i de l'habilitat, sí. Per aconseguir aquest objectiu.
A veure, jo en el meu cas el que he renunciat és el que no és normatiu. És a dir, he de divertir-me, però he de divertir-me amb una llengua absolutament correcta.
D'acord.
No faré concessions que no siguin correctes o utilitzar castellanismes que a vegades se n'abusa molt.
És a dir, no fer-s'ho venir bé, exacte, per dir-ho d'alguna manera.
Aquest ha estat el límit.
Es renuncia també a, no sé si dir, una certa part emocional, lírica, fins i tot.
Bé, això sí. Esclar, un llibre d'aquests, que és un llibre molt diferent dels altres llibres meus i segurament de la majoria de llibres que s'escriuen en poesia, esclar, aquí no busques el lirisme, no busques la transcendència, busques el joc. Ara bé, he intentat sempre que el poema... És a dir, els poemes fan sentit, tenen un sentit, i no solament això, sinó que alguns d'aquests poemes doncs diuen coses que van més enllà del simple joc. Aquest era un altre dels reptes.
D'acord, això anàvem. El primer i fonamental aquest. El segon, vull parlar de què? O les coses van sortint en la mesura que... Com es fabrica un poema d'aquesta forma?
Molts d'aquests poemes, sobretot aquests que juguen amb els sons... t'acabes com emborratxant i s'assembla una mica allò de l'escriptura automàtica que veien els dadaistes i aquesta gent, tot i que no es pot dir que existeixi. Jo també refuso bastant, tot i que se'n podria dir, però refuso el terme de dir literatura experimental, perquè com em deia Màrius Serra, deia, quan algú et diu que fa poesia experimental, generalment vol dir que l'experiment no ha funcionat. I efectivament...
A la manera de justificació.
Per tant, això no, per mi això no val.
D'acord, perquè dues qüestions. Com s'agafa el lector aquest tipus de poesia? Com la percep? I si el propi autor pensa en algun moment que està caient en reiterar maneres de fer... Per mort d'anar jugant tota l'estona, i si com que juguem amb les mateixes peces, per dir-ho així, si en algun moment vols dir, escolta'm, ho he fet servir en el poema anterior i ara hi torno, és també aquest un altre...
Exacte, aquest també una altra de les condicions.
Sí. No repetir, no reiterar maneres de fer.
Llavors, aquell s'acaba avorrint, no és divertit. No.
Com percep el lector això, si és que estem parlant d'un context en què la llengua... Doncs bé, el coneixement de la llengua doncs té bastantes mancances, sí. com s'agafa això?
Esclar, abans parlàvem de les noves tecnologies i són molt interessants perquè, esclar, permeten, per exemple, els blogs, Facebook, etc., permet tenir una resposta del lector. El lector no és un simple lector, sinó que opina i contesta. Per tant, perceps molt més fàcilment la reacció dels lectors. I veig que és un llibre que agrada, que la gent, perquè clar, moltes vegades el problema és que la gent estudia llengua perquè ha de passar un examen i no pot fer una falta i es veu com una tortura, i aleshores quan els pronoms febles deixen de ser una lectura per passar a ser un objecte lúdic, caram, doncs es veu la llengua d'una altra manera.
Home, que algú pensi que els pronoms febles poden arribar a ser lúdics, aquí sí que en tindríem allò de divertir-se amb els pronoms febles com una qüestió ja gairebé miraculosa. Eh?
Sí. I això m'estan dient els mestres, els meus col·legues de la Facultat de Formació del Professorat, em diuen, caram, però aquest llibre ens va la mar de bé, aquest llibre el fem servir a classe, etc. Doncs bé, si serveix per això, perquè la gent doncs perdi la por a la llengua, vegi que s'hi pot divertir i l'estimi una mica més, doncs això ja m'omple la satisfacció.
D'acord, han apuntat algunes pàgines del llibre a August Bové i d'aquests moments ens agradarà escoltar alguns d'aquests poemes. Re, anècdota, per què ens costen tant els pronoms febles?
Això és una cosa que a mi m'ha sorprès bastant, perquè jo quan era estudiant no els havia percebut mai
com a dificultosos,
dificultosos probablement perquè ja els tenia integrats dintre meu per tradició familiar, i ara suposo que és clar, doncs ha vingut molta població que ve de llengües en què no entenen. I això deu clar, evidentment deu haver d'incrementar, si no hi estàs acostumat, ha de ser molt més difícil.
I hem fet una barreja rara.
Sí, suposo. Encara que, esclar, són molt lògics, i si es conegués bé com funciona la llengua, no haurien de presentar dificultats. El problema és que, esclar, que a vegades no es coneix prou.
D'acord. El llibre es pot agafar per on sigui?
Doncs
que l'autor l'agafi per on sigui, per començar, i a veure què en surt. Per cert, no hem dit res de les il·lustracions. Jo m'agradaria dir aquesta de la portada, que així, a cop d'efecte, a nosaltres ens dona tota la sensació doncs del conte, i en fi, és un noi tocant un timbal.
És el més petit de tots.
Sí. Doncs encara no ens posem a llegir poesia.
No, parlem.
Vinga, parlem de la Langlada per uns moments.
Mira, he tingut la sort de comptar amb un il·lustrador extraordinari, que és en Pere Capellà Simó. És un jove pintor mallorquí que ve molt sovint per Sitges i molt sovint a veure la col·lecció de la Langlada, perquè està acabant la seva tesi doctoral sobre el joc i la joguina. I vaja, fins i tot ha estat l'encarregat de fer allò de la peça del mes que farà al museu. En una ocasió va ser ell el que la va fer, per tant coneix. I em va dir això, il·lustrant un d'aquests poemes que està fet només amb onomatopeies, que es diu Terrabastall, va voler fer la seva versió del més petit de tots. I ja dic, és un autor que ha entrat perfectament en aquest joc del llibre. És a dir, que hi ha hagut una compenetració perfecta amb els poemes i les imatges. Ara es posarà els originals, ara els dies 9 i 10 els presentarem a Palma i a Manacor, i a Manacor, a la institució pública Antoni Maria Alcover, estaran exposats durant un mes els originals.
D'acord, amb aquesta distància, amb aquesta perspectiva, tenim injustament oblidada la Langlada?
Doncs em sembla que tens raó, jo diria que sí.
Pel que va significar en el seu dia com a persona absolutament militant en la difusió del coneixement a través de les seves obres i dels seus dibuixos.
Sí, en aquest sentit ella va tenir un paper molt important, i és veritat que l'hauríem de recuperar i l'hauríem de treure d'aquest oblit en què la tenim.
Perquè, diguem-ne, llibres de Lola Langlada...
Sí, és com si volies poesia gaire.
Però, dic, si ara anéssim a una llibreria i diguéssim, escolta'm, té alguna cosa de la Langlada? Com es pot demanar, el que sigui, de Pere IV o de Josep Pla, i ens ho poden treure, diguem-ne, d'una forma més o menys...
No ho sé, sí.
No, bé, de Pla segur, de Pere IV potser no.
Pere IV avui dia em sembla que ja deu ser difícil. Sí. És que aquest és un problema que tenim.
Sí. I de Pere Calders també difícil?
Potser Pere Calders encara es pot trobar, perquè s'ha reeditat més recentment. Caram. El recull de contes.
Caram, etc. Doncs estarim en les mateixes.
Tot i que passa una cosa molt... No sé si ho has observat, jo m'he quedat sorprès. La gent jove ara li costa entendre el sentit de l'humor d'en Pere Calders. Els estudiants joves...
Torna a ser una qüestió també de coneixement d'aquell català, o d'entendre el significat, o del segon sentit?
Sembla que com si estigui canviant el sentit de l'humor. És un humor, aquest humor tan subtil.
Tan subtil no s'estila.
Sí.
També ens costaria trobar coses de Carné, per exemple?
Segons quines obres sí, i d'altres no. Sí, algunes coses no. Que ja ha estat més reeditat.
D'acord, sí. Doncs hem començat amb l'Ola Anglada, precisament, perquè sí, això sí. Gairebé té un punt de vindicació d'un
sí.
passat.
Sí, sí, efectivament.
D'un
sí,
passat. Sí. Doncs que l'autor l'agafi per on li vingui de gust, en no alguna d'aquests molts
per
punts...
Per exemple, podríem, jo com a professor de l'època moderna, una de les coses que pensava quan escrivia aquest llibre, em venien al cap, eren aquests poetes barrocs que feien aquests sonets amb eco, que ressonava. I aquest és un dels que em va costar més, perquè fer versos amb eco és molt fàcil.
Com, però, com es pot explicar d'una manera...
És a dir, que les paraules finals, sí. la rima es repeteix. I per
entesos.
Tant, hi ha aquest fenomen de l'eco, no? Uh-huh. És a dir, això que deia, fer un vers
amb
i
eco.
Que es repeteixi la rima al final és relativament senzill. Fer que tot això funcioni en un poema ja és una altra història. I em vaig fer un que és l'únic que no és estrictament inèdit, que es va publicar a l'Eco de
sí.
Sitges, perquè justament el vaig dedicar a la bona gent que a Sitges i arreu del país doncs, va estar treballant i va fer possible les consultes per la sobirania.
Mm-hmm.
I és una mostra d'això, de com es pot jugar i alhora es poden dir coses.
D'acord.
És un poema que es diu L'Eco, el futur i nosaltres. Tot a l'abast de la mà, si demà, hereus de més d'un passat amagat, rere paraules de fum, el costum, el crit glaçat de la por i el dolor, fugint d'aquest aspre clos sense flors, erma pastura de braus i d'esclaus, capgirem l'advers destí i a la fi vestim un futur tots junts, per fecuns camins oberts a l'espai, allí on mai s'apagui el suprem anhel ni l'estel, on damunt del fosc ahir l'avenir esdevingui esponerós, ben airós, talment com la vida creix quan reneix. Caldrà només que vulguem. Gosarem?
Tenim un present sense flors?
Sense flors potser sí, però també s'hi veuen alguns brots.
D'acord. El poeta de tenir un punt de, no sé si dir, de militant en la causa pública o en la cosa pública?
A veure, el pot tenir...
El pot tenir o no, és evident, és ben lliure d'allò, però em refereixo si d'alguna forma entén August Bové que alguna cosa de...
Però jo crec que sí, és a dir, a veure, jo crec que...
Allò de sacsejar una mica per dir-ho. Aquest gosarem al final, com allò de dir... Què? Em contesta algú si farem el cop de cap o no farem el cop
de cap. Però jo crec que és bo que hi hagi poetes que ho diguin. A la meva època d'estudiant, etcètera, durant el franquisme, doncs va ser molt útil l'obra abans de Pere IV, de Salvador Espriu, etcètera. Doncs era bo que els poetes ho recordessin.
D'acord, poetes, homes de cultura, diguem-ne, en general. Un altre dels poemes de Cloc. Per cert, Cloc, què defineix? Dit així, Cloc què és?
Cloc és un soroll, exacte, molt. És l'últim vers d'aquest poema que es diu Terrabastany, que s'acaba amb un cloc.
D'acord.
És a dir, que com deia Màrius Serra, aquest cloc no clou res, és a dir, sinó que obre noves possibilitats.
D'acord, hem d'entendre fàcilment que Màrius Serra va prolongar aquest llibre, perquè és un altre, diguem-ne, dels catalans literats a qui jugar amb la llengua li agrada de lloguer.
Efectivament, és a dir, Màrius Serra, des de fa molts anys, i els que vindran, evidentment, doncs ell es diverteix cada dia amb la llengua i el que és més important, ens hi fa divertir.
Sí.
I per això, justament per això, li vaig demanar d'escriure un pròleg excel·lent que em va fer. Per exemple, un altre, aquests jocs, no? Que dèiem abans d'utilitzar una única vocal. Aquí us en puc llegir un que utilitzo només la vocal E. Com que els catalans orientals fem aquestes neutralitzacions que no, si no és tònica no se sap si és una A o és una E, us el llegiré en català occidental, com si fos
de Tortosa de Lleida. Molt bé.
Mentre els elfs de l'est estrenyen el cercle. El cel serè, sense vels, ple d'estrelles, freixen secretes sendes rere els verns, els tells perennes, els cedres esbels, terre de llebres, de les serps, dels rens. Desdenyen erms ressecs, el vent, les pedres, prenen dreceres que menen de dret vers les més tendres jarderes tremens, que esperen verges el ves del rellent. Després del tec, fet de perles vermelles, el rengle es perd pel pendent del mener, el temps es mercen bevent-se en cellers els excedents de 300 cervesers.
Quan es vesteix això, sobre el paper, l'autor pensa en qui llegirà, com, per si d'alguna manera allò que es concep sobre el paper al final serà pronunciat tal i com li agradaria a l'autor?
A veure, quan ho escrivia no ho pensava tant. Després, per exemple, quan vam fer la presentació a Sitges, que sí, vaig comptar amb la col·laboració d'excel·lents rapsodes com el Joan Duran, la Joana Fort, la Cèlia Sánchez Mústic,
la Mercè García,
la Mercè García. Doncs clar, per exemple, aquell que juga amb la L paladar al final, allò de Sabadell, Martorell, sí, etc.
Allò tan difícil.
Vaig pensar, caram, i si és d'aquelles persones que no poden pronunciar-la,
què farem aquí?
Clar, això segons, com deia el Mario Serra, diu, això és ideal per a algú d'Osona, d'aquests que diuen tovallola. Bé, però són jocs que, encara que hi hagi àrees dialectals o persones que no, que els costi més pronunciar-ho, en llegir-ho sí que ho poden llegir.
Entesos. Poden gaudir. Perquè aquí hi ha un gaudi en dues parts. I sempre en la poesia hi ha el gaudi d'escoltar un rapsodo, no? Però, esclar, molt sovint llegim mentalment. Però aquí, sí, part de la gràcia és la pronúncia.
Jo crec que és un llibre per ser llegit en veu alta. Si llegeix en veu alta, és més divertit. Perquè, evidentment, hi ha vegades que faig sonar el català que algú que ho sent de fora diu, caram, però això és català, sona molt estrany, no? Per exemple, si em podem llegir un altre, que és un en què jugo amb un so molt, molt curiós, que és el del català, que és el de la F final.
El de la F final.
És un poema que es diu F aluf. Aluf és una expressió que vol dir en gran abundància.
Entesos.
Però fixeu-vos una cosa, allò que us deia abans. Això pot semblar una cosa molt nova, etc. Si agafeu un llibre extraordinari de la literatura catalana i de la literatura universal, que és l'Espillo, llibre de les dones de Jaume Roig, un llibre escrit a València cap a l'any 1460, ell ja juga amb això. Hi ha un fragment que jo l'he posat aquí. Diu, si responia, sols digués buf, havia xuf. Si deia baf, tantos l'uixaf, al cap sentia. Juga
amb fa 6 segles, d'això.
6 segles, exacte. Doncs el poema diu el següent. Fou l'almoxerif de Rafael Guaraf qui arribà amb esquif o era amb batiscaf, totalment pitof, fins a Esmagaluf, i allà el millor xef, nascut a Calaf, servia batzef, car no era gallof, trossos d'un ros bif, que feia un certuf de cuina naïf a un pobre nap buf, criat al garraf, que enfilat a un puf, veia amb esgarrif, com del fum del baf, naixia un barruf en forma de grif, que no era cap bluf, i duia un cadaf, amb un logogrif, semblant un rap buf, corull d'aiguanaf, tot tocant l'alduf, i fent pataplaf amb un gran estuf. Diu un petroglif que hi ha a Margalef.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. Aquest tipus de jocs.
Ara, això ho llegeix l'August Bové als alumnes i la meitat del poema se'n va no ris.
Bé, després has de fer un exercici
d'intentar cercar el d'això. De tots, aquest és sens dubte el més musical, o que juga més encara...
Bé, n'hi ha d'altres,
Hi ha d'altres, no, però del que ens ha llegit.
Dels que he llegit, sí.
Qüestió del professional. Per què els valencians en diuen valencià?
Bé, això és una... Això depèn de cada lloc.
Una punta tangencial, però ja que ens hi hem ficat...
Ells en diuen valencià des del segle XV, quan, a més, tampoc no és tan estrany. A veure, a la Corona d'Aragó, la ciutat més important en aquell moment era València, la ciutat més rica, la més important, i per tant és lògic que en diguin valencians com els castellans en diuen castellà. I no hi ha cap problema perquè la gent sàpiga que el castellà i l'espanyol, o si es vol, el mexicà i l'argentí, etc., són la mateixa llengua.
D'acord.
Doncs és exactament el mateix, de la mateixa manera que els holandesos i els flamencs...
És així de simple l'explicació?
Sí.
Doncs sí que ho hem embolicat tot això.
Sí, bueno, ho hem nosaltres.
Nosaltres, vull dir, tots plegats. Si és que l'explicació és tan simple com aquesta.
És molt senzilla. No, el que parlen ells... a més, hi ha una altra cosa també a tenir present en aquella època. És un moment en què el català sembla més evolucionat en aquell moment, almenys a la voltant de la ciutat de València, per exemple, a començaments del segle XVI.
També per això, per un context...
Hi ha un llibre que conec molt bé, és una novel·la catalana publicada a Barcelona l'any 1515, que es diu Espill de la vida religiosa, i allà hi apareix un gos. L'edició que es fa a Barcelona diu un ca, com encara avui dia es diu a Mallorca, o a les illes, sí, que és la forma més arcaica.
D'acord.
Al cap de 14 anys, el 1522, o no me'n recordo quin any era, se'n fa una segona edició a València.
Sí.
I l'editor valencià canvia algunes paraules que li sonen arcaiques.
I entre elles?
Que a València sonaven arcaiques, a Barcelona encara no.
D'acord, d'acord, d'acord.
I, per exemple, cada vegada que a Barcelona es deia ca, ell ho substitueix per gos. Per tant, vist des de València, que és occidental, sí, sí, respecte a Barcelona, que és oriental, i que som una gent que encara dèiem ca, érem uns antiquats,
sí, 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 sí,
dèiem el català, el català modern és el valencià.
D'acord, és a dir, en alguns moments, sí, o a partir de testimonis, sí, de constatables, sí, en alguns moments, sí, el català que es parlava a València, sí, era més evolucionat respecte al català.
Si més no, ho fa
si
pensar
no, ho fa
alguns
pensar
textos
això.
En aquell moment, en algunes paraules, algun lèxic, també hi havia, a veure, en principi, lògicament, el País Valencià, com les Illes Balears, perquè són àrees laterals, sí, això ho explica un lingüista italià, Matteo, mm-hmm, Bartoli, mm-hmm, són zones més conservadores, per això es diu que encara
mantenen,
Mallorca, per exemple,
mantenen el cap.
Però a començament del segle XVI, a Barcelona, i per tant suposo que Sitges, es deia que...
Tenim temps per un poema més.
Bé, doncs fem-ne un altre. No sé, un... aquest no l'havia assenyalat, però ja que m'has dit això,
sí,
és possible fer o divertir-se amb els pronoms febles. A veure si el trobo, és que també...
Agafa-t'hi fort si ens podem divertir amb els pronoms febles. Tots aquells, sí, que fan
és un
l'examen
poema...
de nivell C...
Que es diu, és un poema que es diu Febleses clítiques, perquè aquests poemes són clítics i són febles, per tant, dic febleses clítiques. I és clar, com que només hi ha verbs i pronoms febles...
Perdó, de moment, clític?
És aquesta forma del
gràcies.
Els pronoms se'n diuen clítics.
Entesos.
És una paraula gramatical.
No? Uh-huh. Gràcies.
Doncs bé, com que només hi ha verbs i pronoms febles... cadascú es pot imaginar què vol dir, i cadascú una cosa diferent.
D'acord, d'acord. O sigui, interpretació lliure. Exacte, sí, de la juguesca. Bé.
Diu, du-li, escolta-te-la, parla-li, digues-li-ho, fes-li-la, llegiu-vos-ho, obriu-los-els, capgireu-los-li-la, aneu-vos-n'hi, doneu-vos-les, traiem-nos-l'en, alceu-vos-les-hi, torneu-vos-en, sense perdre-us, poseu-li-n'hi, beveu-vos-el, gaudiu-ne, i conteu-m'ho.
Déu del cel. Uf. I en algun moment de la construcció de nou d'aquest poema, sí, clar, l'autor treu això, treu el verb, em posa un altre, sí, i com si veritablement fossin peces d'un trencaclosques.
Sí, sí. Són peces.
Són peces d'un trencaclosques.
Sí, sí, és que La idea aquesta que dius ara, que és molt bona, dels pronoms febles com a peces, sí,
que,
són peces
és que et donava aquella sensació, per què he posat aquest i no he posat, sí, l'altre, sí, verb?
Perquè sonava millor.
Està clar,
perquè...
està clar, però és allò, d'una forma, sí, sí, independent, sí, sí, es va construint, sí, sí, de peça per peça
el
En quant de temps es va construir aquest llibre?
Home, uns pocs anys, o sigui, potser uns 5 o 6 anys.
Això mateix, deim, perquè algú ho veia, recordàvem de quan venia, que no és home de, al cap d'un mes ja ho té fet, sinó
no,
que
no.
De processos...
No, home, aquí hi ha hagut, he tingut molta feina amb aquest llibre, perquè, bueno, ja us he llegit el de la E, però fer un poema només amb la U... Uh-huh. Jo em pensava que aquí fracassava, que aquí no sortia de la ratonera. Jo finalment ho vaig aconseguir.
Ja, jo no sé si d'alguna forma Màrius Serra comprèn perfectament el senyor que diu, em proposo fer tal, perquè de la mateixa manera, sí, sí, l'home que es proposa fer uns mots i agafar,
exacte,
allò, l'abstracció i la síntesi del contingut del que sigui amb una paraula, es troba gairebé amb el mateix,
sí, sí,
que
sí,
en Zucac, que ens ho entendran.
En Zucac,
doncs
sí, sí, sí,
en això, en aquell repte de dir... M'ho proposo. Al final, tots els reptes van sortir?
Doncs sí, sí, sí. Els dos que em van costar més va ser aquest que us deia abans de l'Eco i,
sí,
i el de la U.
I el de la U.
Aquests van ser criminals. Vaig patir molt.
Suposo que superats aquests dos, sí, la resta ja no sé si es veia amb una certa seguretat ja del conjunt.
Bé,
assumible.
És a dir, aquests vull dir, vaig haver d'estripar molt i tornar-hi. Els altres, a veure, també eren difícils. Mm-hmm. però sí que tenia la sensació, almenys
que s'havia superat un punt d'inflexió.
Tens el bagatge lingüístic que veies que ho aconseguiries. Ah, aquests són els dos que em van fer trontollar.
Són les 11. Qüestió final. Sobre el paper s'han fet aquests versos o sobre l'ordinador?
Ah, això és una cosa molt curiosa. Jo escric sempre amb ordinador, excepte la poesia. La poesia sobre... és sobre paper. La poesia té un altre... Després ho passo.
Sí, net, sí, d'acord, però d'entrada... Sí. D'acord, sí que hi ha un punt d'emocional aquí, eh? De vincle, sí, d'alguna cosa.
És molt curiós, però la poesia directament a l'ordinador no...
No tira. Són les 11, August Bové, gràcies.
A vosaltres.
De nou per ser aquí, cloc, el darrer poemari d'August Bové. Si es volen entretenir, doncs per descomptat que hi ha aquí molts motius per fer-ho. En 5 minuts tornem, temps pels llibres amb Rosana Lluch. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.